arribarem a les 6. Avui els acompanya a l'estudi de RAC1. Saludem a aquesta hora en Xavier Salé i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia. Professor, bona tarda.
Hola, molt bona
Benvingut
tarda.
Benvingut i bon any. Sí. Què tal? Com estem?
Molt bé, molt bé.
Ara feia temps que no li veiem mai sí. Millor dit el pèl.
Sembla que no havia vingut aquesta temporada.
No, aquesta temporada
des
encara
de
no.
Des de l'any passat, bueno, des del
sí, sí, de
maig.
La temporada... diríem escolar, per
sí, sí, sí,
d'alguna
sí,
manera
sí.
No ens havíem...
No esteu tots no molt guapos.
Molt bé,
molt bé. Molt, molt. I el senyor Marcelli, sí, que l'hem recuperat.
Sí, vull sí. Dir que... He anat de mort a vida.
Sí, sí.
És allò que passa a vegades. Sí, sí.
Però estic molt content que estigui aquí, senyor
molt
Marcelli.
Molt bé, igualment.
Bé, amb el Xavier, entrarem en matèria tot seguit. En fi, amb algunes qüestions que, en fi, que ell vol desenvolupar, però abans jo li volia preguntar sobre el que és coneguda com la campanya de rebaixes que ha començat aquest any amb una previsió de vendes moderada. Es parla, de fet, d'un creixement només d'un entre un 2 i 5%. L'altre dia el president de l'Associació de Comerciants RetailCat, Joan Carles Calvet, deia que les rebaixes estan diluïdes.
El fet de que s'abagin les rebaixes, que comenci una setmana abans o dues setmanes abans, doncs fa que l'efecte, l'impacte mediàtic, que doncs, tots o sigui, que recordem del dia 7 de gener, gent a la porta dels comerços per entrar, etc., doncs això ja no passa tant. Hi ha un efecte molt més diluït de l'impacte de rebaixes, de manera que no té aquella força que tenia.
El president de RetailCat també parla de com afecta la competència, de vegades deslleial, segons ell, a internet.
Perquè ens trobem que moltes d'aquestes webs no compleixen normatives, no paguen impostos, i al final això és una competència deslleial cap a les botigues físiques. El que demanem és que qualsevol transició econòmica que es faci, sigui pel canal que sigui, tingui el mateix tracte fiscal.
Professor, hem entrat en una nova era pel que fa al fenomen de les rebaixes, és a dir, una nova era en el sentit que s'han acabat el que entenem com les rebaixes el 7 de gener o, diguéssim, les acaballes de l'estiu? Estem en una altra...
Jo crec que és una cosa obsoleta, totalment, perquè...
Obsoleta?
Sí, perquè, la tecnologia, encara que no els hi agradi als botiguers, la tecnologia canvia, la tecnologia existeix, avui dia, des del teu despatx o des del teu mòbil, diguem, sentat des de casa teva, pots veure els preus de qualsevol producte que t'agradi a qualsevol lloc del món i, a més, no només pots veure el preu, sinó que pots comprar. Si quan tu busques Amazon, no només hi ha un preu Amazon, sinó que hi ha 6 botigues
sí.
Diferents mm-hmm. que t'ho poden enviar a casa en 24 hores i, a més, aquests són els preus, no? I clar, si en aquell moment estan fent rebaixes a Hong Kong i t'ho poden enviar a casa teva a un preu rebaixat, i a més tu ho veus i això obliga que els botiguers d'aquí no pugui tenir preus extravagants, perquè si no la gent va, mira, veu que és massa car i se'n van a internet. I per tant, això de controlar els preus, tant sigui des del govern, com es feia abans, no? Que el govern deia, aquí, només podeu fer rebaixes aquests dies, o els botiguers pensant que són ells els que controlen els preus, això s'ha acabat perquè els botiguers han de seguir els preus que hi ha en els mercats. I si tu estàs fora d'aquesta línia, doncs els consumidors et castiguen no anant a la teva botiga.
Per tant, aquesta manera de fer, aquesta filosofia dels preus un preu marcat, després el preu de les rebaixes, un segons sí. Preus, segones rebaixes, això diríem que hem entrat en una altra en una nova fase comercial.
Sí, sí. Jo crec que, a veure, tothom fa 10 anys tothom estaria parlant, avui em sembla que és avui, no? O ahir, el primer dia a les rebaixes,
sí, sí,
la
senyora
del Corte
sí.
Inglés
sí, sí,
allò,
que entraven corrent
sí. Corrents, allò, perquè era un gran fenomen social i ara ningú en parla. Per què? Perquè és que ja no té cap sentit, una cosa que ha quedat obsoleta, no? I per tant, els botiguers el que han de fer és modernitzar-se i buscar altres maneres de traure clients que no siguin aquells espectacles de rebaixes esperant que comprin el món.
Però allò era bonic.
Sí,
com era una tradició.
Bonic, sí,
sí, sí, però sí. És un fet, el que deia el professor, que és un fet que, diguéssim, està obsolet. Tot i que encara alguns comerciants reclamen la qüestió de blindar les rebaixes, doncs potser el fenomen global fa que no tinguin massa sentit les rebaixes.
Clar, perquè si el preu ja era baix la setmana passada, o fa dues setmanes, perquè tu podies comprar una cosa a Hong Kong i Amazon te l'enviava en 24 hores i era ja el preu que te'l trobaries rebaixat aquí a Barcelona, abans, quan només podies comprar aquí i veies que el preu era car, i deies, ostres, si m'espero una setmana, doncs estarà
15% més baix. Bueno, però tu has d'emprovar que et vagi bé.
Sí, i molta gent va, s'emprova, i després ho compra per internet un cop sap la talla.
No, sí, hi ha algunes botigues que fins i tot ja t'ho diuen.
Ah, sí?
que tu compris per internet.
Sí.
Perquè no tenen la talla i diuen, compra-t'ho per internet. O no tenen el model que vols i t'ho diuen, compra-t'ho per internet.
Quin negoci fan, doncs?
Bueno, el mateix, perquè tu compres aquell producte de la botiga.
Jo crec que el concepte de botiga ha de canviar. Aquí hi ha molta gent que diu, no, és que la gent no va a les botigues. Això no és veritat. Ves a l'Apple. Està ple? Per què la gent va a l'Apple? Doncs perquè l'Apple allà no venen coses, o venen molt poques coses. Sí. Allà s'ha convertit en una zona de serveis, una zona d'entreteniment, la gent va mirar, fa classes de fotografia, fan coses, no? És com un centre, una atracció a on la gent va, i després tu compres per internet. Ells no venen, ells no viuen de vendre a la botiga. Doncs les botigues han d'aprendre que la seva funció a la vida potser ha canviat. Potser han de deixar de ser l'outlet en el qual tu vas a buscar una cosa i te l'emportes a casa per passar a ser una mena d'aparador, però després la venda pot venir per altres llocs.
Okay.
El món ha canviat.
S'ha d'actualitzar.
Soc d'una altra època.
Bueno, entrem en matèria amb una altra qüestió. Avui ens ha sorprès la dimissió del president de l'entitat del Banc Mundial. Del Banc Mundial deixa el càrrec 4 anys abans que venci el seu mandat. Diu Jim Yong Kim, que ha estat un gran honor ocupar aquesta posició, però marxa l'empresa privada per centrar-se, diuen, en incrementar les inversions en infraestructures de països en desenvolupament. Mentre no s'escull nou president, serà la consellera delegada Kristalina Georgieva qui n'agafi el relleu. El professor Saleh Martín va ser consultor del Banc Mundial entre 1996 i 1998 i també el 2001. Per tant, coneix bé aquesta institució. Bé, abans de res, quina era la feina de Saleh Martín al Banc Mundial? Què li encarregaven?
Home, la meva feina és sempre i a tot arreu tocar els collons.
Cram.
Per dir-ho així educadament.
I al Banc Mundial també?
També. I, diguem, jo sóc molt crític amb la manera com les institucions aquestes internacionals ajuden al desenvolupament. Crec que som enormement perjudicials, crec que fan molt de mal. I la meva missió era dir-ho.
I potser per això ja no va continuar sent consultor.
No vaig continuar sent perquè... No, perquè...
Miri, vaig deixar... Vagi a dir aquestes recomanacions...
No, al contrari.
A l'FMI.
No, allà a l'FMI va passar el mateix. El tema és que ells, per poder dir que són plurals, doncs contractaven a tot de gent sabent que no ens fotarien ni cas. Entens? Saleh Martín, què pensa, Saleh Martín? Llavors deien, hem contractat en aquest tio, fins i tot els que són més oposats o més crítics a les nostres maneres de fer, però llavors jo notava que a mi m'utilitzaven. M'utilitzaven per dir que havien consultat, quan en realitat no havien consultat. Ells anaven a fer el que anaven a fer i la meva opinió mai comptava per res. I per tant vaig deixar...
Era per dir que hi havia pluralitat a la tria d'economistes.
Exacte, però no n'hi havia, diguem. Ells tenien unes idees fixes i el problema és que aquest tipus d'institucions no ha funcionat mai. No ha funcionat mai. Aquesta institució es va crear, va haver-hi un error històric que va ser que a l'any 1944, la Guerra Mundial, a l'acabar la Guerra Mundial, Europa estava totalment destruïda i es va crear una institució amb un camp de golf que es deia Bretton Woods, que van crear dues institucions, de fet, que eren el Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional. El Fons Monetari Internacional era per crear un sistema monetari mundial, i el Banc Mundial era per donar crèdits a Europa per reconstruir. De fet, es deia Banc Europeu de Reconstrucció. I aleshores van fer infraestructures. Clar, Europa, que estava destruïda, doncs clar, els ponts que s'havien trencat els van reconstruir, les carreteres que s'havien trencat les van reconstruir, i Europa va tornar a créixer rapidíssimament. La recuperació, sobretot d'Alemanya, després de la Guerra Mundial, va ser brutal. I aleshores van dir, ostres, funciona això. Funciona. Si fem infraestructures...
A diferents països...
Creixeran. I deixaran de ser pobres. I es van començar a dedicar a fer infraestructures. Llavors van crear el Banc Mundial, que ja no era només per Europa, sinó que farem el mateix a l'Àfrica, i farem el mateix a la Índia, i farem el mateix a Indonèsia. I qualsevol que hagi viatjat per Àfrica, per Índia i per Indonèsia, haurà vist carreteres que es van fer als anys 50... que estan totalment destruïdes, que ningú les fa servir, vies de tren sense trens, ports que no serveixen per res, aeroports que no tenen avions. Per què? Perquè aquesta no és la manera. O sigui, Europa va funcionar perquè Europa ja funcionava l'economia.
Això em recorda, perdoni, les ajudes europees a infraestructures a Espanya que no s'han fet servir o que no han servit per res.
Molt similar a això. És la mateixa creença de tu fas un aeroport i, escolta, màgicament sí. vindran els
Exacte,
avions.
Exacte, que hi ha un grapat d'aeroports que no funcionen.
Que no va, això.
No.
Tu fas a Sevilla...
Vies de tren amb l'AVE.
No sé què, i no va anar... Sí, l'Expo de Sevilla estava dissenyada per fer que milions d'empreses anessin allà a utilitzar aquelles, aquelles infraestructures.
No va anar ningú.
I tu vas ara i està totalment destruït, perquè no funciona així el món. O sigui, el problema del món no són les infraestructures. El problema, la raó per la qual els països pobres són pobres no és perquè no tinguin carreteres. Tenen altres problemes com la corrupció dels governs, la falta d'educació dels infants, problemes, malalties amb 30% de gent que té sida, o nens que es moren de malària, hi ha la fam, la falta de productivitat, tenen conreus que bàsicament no els donen per viure perquè no tenen una tecnologia agrícola que funcioni. Llavors, clar, tu a aquesta gent li fots un aeroport allà al mig i no servirà de res, li poses una carretera i no serveix de res. I llavors, als anys 50, es van adonar que això no funcionava i després van canviar de teoria i van dir, mira, saps què? Ara el que farem serà donar ajudes als pobres. Farem microajudes. Microajudes als pobres vol dir, els donarem menjar, els hi ensenyarem a conreuar...
Això és el que es deia antes, ensenyarem a pescar, donem la canya perquè aprenguis a pescar.
Sí. Però les canyes que van donar no van ser...
No, el que es donava era el peix.
No havia escopinyes.
El que s'havia de fer era ensenyar a pescar.
Ah, exacte.
Sí. Doncs no, tampoc.
Tampoc
va funcionar. No. Després van dir, no, és que el problema és que tenen masses dèficits sí, i tenen sí. el que es va anomenar el Consens de Washington dels anys 90, tenen masses dèficits i era una mica Merkel, no? Aquí s'han de fer retallades, s'ha de fer reduir el dèficit, s'ha de reduir el deute, condonació del deute dels països africans, i no va funcionar. I ara l'última moda a Washington, vol dir el Banc Mundial, l'última moda és les institucions. Tenen unes institucions que ningú sap ben bé què vol dir, però que és el problema...
No el veig crític amb el Banc Mundial.
I que resulta que ara arreglant les institucions, doncs arreglarem tots els problemes i tornarà a ser un fracàs. El problema és, tu veus una institució que ha anat canviant de teoria, d'entrada, queda clar que no saben el que fan. Si sabien que eren les infraestructures, haguessin mantingut les infraestructures, però van canviant de teoria cada 10 anys, i aquest és el gran problema. El problema és que els economistes hem de confessar que no sabem com es fa. No ho sabem. O sigui, sabem les grans filosofies. Per exemple, sabem que l'educació és bona. L'educació és bona? És molt bo que els nens vagin a l'escola. Llavors la pregunta és, i com ho fas, això? O sigui, hem d'enviar professors, hem d'educar els professors, hem de donar calés per fer escoles, hem d'enviar ordinadors, hem d'enviar llibres... Com es fa? A veure... la resposta a aquesta pregunta no la sabem ni aquí. O sigui, quan uns nens aquí, en un barri, o una família, un nen no vol estudiar, com el fas estudiar? Com ho fem aquí? La veritat
aquí
és que no sabem.
Aquí hi ha l'obligatorietat fins a acabar l'ESO i després...
O sigui, el tens allà com una estàtua de cera durant 16 anys i quan s'acaben els 16 anys el deixes marxar. El deslligues i el nen ja es posa a caminar i ja està. Això no és educar.
No.
O sigui, això ho fem perquè no sabem com es fa. Si un nen decideix que no vol estudiar, no hi ha manera, no hem trobat la manera... Nosaltres, no estic parlant d'anar als africans.
Però antes sí que això estava fet. Quan un nen no volia estudiar, el posaves a treballar en un ofici, en un lloc, en un taller, que prengués un ofici i avall.
Correcte.
L'ofici que li fes
gràcia.
Si no
volia aprendre l'ofici i se'n volia anar a jugar a futbol, se'n anava...
A jugar a futbol,
però no l'educaves. O sigui, bàsicament, abans era un filtre. Els nens que servien per estudiar anaven a estudiar i els altres els anaves expulsant. Bé, això no és educar. El problema és, quan un nen no vol estudiar, com ho fas tu? La resposta és, no tenim ni idea. Això és el que hem de confessar. I un cop confessem que nosaltres no sabem com hem d'educar els nostres fills quan hi ha problemes, aleshores podem anar a l'Àfrica a donar lliçons. El problema és que ens anem a l'Àfrica a donar lliçons quan no tenim la més mínima idea de com es fa. I aquest és un problema, l'educació, però te puc posar altres exemples. Per exemple, quan parlen d'institucions es refereixen al sistema legal, les lleis, no? A veure, ja tots sabem que si no hi ha lleis i si els jutges no funcionen i si la policia no...
L'estat de dret, no funciona l'estat de dret.
Tot això està molt bé, molt bé. A Suècia hi ha un estat de dret que funciona. Hong Kong hi ha un altre estat de dret que funciona. Alemanya també, França també, Estats Units també. Són tremendament diferents. Si als Estats Units no hi ha un codi civil, a França hi ha un codi civil, no?
Sí, sí.
Funcionen, els dos funcionen.
Sí,
oi
sí,
que sí?
Sí, sí, sí.
Pregunta, quin sistema funcionarà a Ghana? No tenim la més mínima idea.
El seu.
No tenim la més mínima idea. I llavors nosaltres, des del Banc Mundial, els blancs rics, allò, generosos i solidaris, ens anem a l'Àfrica a pontificar, no, vosaltres el que heu de fer és això. I tu com collons ho saps? Com saps? Quan els Estats Units han anat a l'Iraq a implementar una democràcia, tots estem d'acord que la democràcia és bona, oi que sí? Mm-hmm. Però quan tu vas a la imposes a la força, què passa?
Que no funciona.
Que no funciona.
Ja ho hem vist.
No ha funcionat a l'Afganistan, no funciona a l'Iraq, no? Ningú diu que la democràcia és dolenta. El que estic dient és que quan tu vas allà a pontificar sobre què és el que han de fer aquesta gent...
Per tant, el Banc Mundial, quin sentit tindria?
El Banc Mundial té un problema d'arrogància intel·lectual. Pensar que tu tens la solució quan no la tens.
Per tant, perquè, des del seu punt de vista, aleshores, quina funció tindria el Banc Mundial?
Jo cap.
Potser, el millor vostè el tancaria.
Bueno, jo no el tancaria, jo faria un par d'atraccions en el Washington. Tampoc hem de malbaratar el capital físic. Jo, els dos edificis més importants de Washington, que són els dos al carrer 19, una banda i el Banc Mundial, l'altra és el Fons Monetari, jo faria un par d'atraccions. Tots tancats, tots dos, i un par d'atraccions.
Perquè no ajuden al desenvolupament dels països.
Perquè no... No és que no ajudin, és que perjudiquen. Perjudiquen. I hi ha un problema de concepte. Hi ha un problema de concepte, un problema per què hi ha sistemes que funcionen? Per exemple, un sistema que funciona, ja sé que això ara que diré generarà molta controvèrsia, però una cosa que funciona perquè les economies vagin més o menys bé són els mercats. No? Màgicament, o sigui, la gent pensi, ja sé que la gent li critica els mercats i pensa que el comunisme, no sé què, o sigui, màgicament, tu quan t'has llevat aquest dematí i has baixat al bar a prendre un croissant, allà hi havia un croissant i allà hi havia un cafè amb llet i hi havia una senyora que s'ha llevat a les 4 del dematí per preparar-te el cafè amb llet a tu i comprar els grans de cafè amb uns senyors que van treballar fa un any a Brasil per fer els granets de cafè i uns senyors que han treballat a Lleida per fer-te la llet i uns senyors que han treballat a la Xina per fer-te les tasses i tot això s'ha conjuminat perquè tu, pagant una petita fracció del teu salari aquest dematí, quan t'has llevat, pum, màgicament hi havia un cafè amb llet. Tu has pensat en el complicat que és això? Tu has pensat en la quantitat de mesos que tardaries tu a fer-te un cafè amb llet pels teus propis mitjans? A fer-te'l tu, vull dir, no...
Home,
no
si m'ho espresso. Planteja d'aquesta manera, doncs, clar,
no vull dir
no me'l prendria mai, no. Perquè és una mandra.
Plantar el cafè,
cuidar la vaca, sí. Fer la llet, fer la ceràmica...
Si m'ho planteja així, miri, sí. No vull cafè.
No vols cafè?
No, seria impossible. Me'n vaig a beure aigua.
Seria tan difícil, i en canvi, màgicament... I llavors, la pregunta que ens hem de fer és, i això com passa? Per què passa? Per què aquesta senyora tenia el cafè preparat? Si aquesta senyora tingués una... La senyora, vull dir, la senyora
sí,
del bar.
Sí, la del bar, que a les 4 s'ha llevat a les 4 de la matinada.
Jo sóc contrària als cafès. Filosòficament contrària als cafès. No m'agraden els cafès. El que ha de prendre la gent de bon matí és soja. Imagina't que és una senyora molt radical de la soja, no?
És possible.
Que podria passar.
Sí, sí.
Què li passaria?
Bueno, és que la gent li compraria o no.
Si la gent vol cafè amb llet i tu dones soja... Què et passa?
Que no tens clients.
I s'està fora. Si tu tens una visió radical, dius, això s'ha de fer així, i qui no li agradi...
Que es bombi.
Bombi. Que és el que fa el Banc Mundial. Això s'ha de fer així, s'han de fer així, s'han donat lliçons, no? Bueno, si el mercat per què funciona? Doncs perquè els que no fan les coses bé, se'ls castiga. Si tu no fa, si la gent vol cafè i tu no vols donar cafè, què passa? Doncs que la gent se'n va a un altre lloc, tu t'arruïnes i has de tancar el bar. Per tant, perquè tu funcionis, has de fer el que la gent vol. Perquè tu et funcioni el negoci, has de fer el que la gent vol. Has de mirar, la gent vol cafè, doncs haig de donar cafè. Per més que tu siguis un radical anticafè, has de donar cafè.
Per tant, el Banc Mundial s'hauria d'adaptar al que demanda un país.
El que funciona... I una mica la democràcia és més o menys és una mica això. La democràcia és el menys pitjor dels sistemes, que deia Churchill, per què? Doncs perquè si un líder no fa el que la gent vol, el podem fer fora. No, no és que els presidents democràtics siguin bons. No, és que si fan malament els podem fora. Els dictadors no els podem fer fora.
Mm-hmm.
No? Sí, pot ser que hi hagi un dictador bo, però si és dolent, te l'has de menjar.
Sí, te l'has de...
I en canvi els democràtics no. Sí, pot ser que sigui bo i pot ser que sigui dolent, però els dolents els podem fer fora.
Mm-hmm.
Vale? Aquí la gent té la capacitat de castigar a qui fa les coses malament. A la Banc Mundial... els clients, diguem entre cometes, no són clients, però
que són els països,
que són els ciutadans dels països, els ciutadans, els nens africans, no els països, no el govern dels
però
països.
Però els hi arriba als nens dels països,
aquest
les ajudes.
Problema. Aquest és el problema. Aquest, la institució aquesta es financia amb els teus impostos. És una institució que es financia amb aportacions públiques dels governs. El que porta més és Estats Units, però nosaltres també aportem. Per tant, tu financies, tu pagues. Després hi ha un senyor al Banc Mundial que diu s'ha de fer això. I després se'n van els diners i se'n van en el govern de Ghana. I després el govern de Ghana fa el que sigui, fa una escola.
Mm-hmm.
Si aquella escola, si aquella carretera, si allò que es fa a Ghana acaba perjudicant el nen o no acaba beneficiant el nen,
sí.
Com pot el nen castigar a qualsevol dels membres d'aquesta cadena?
No pot.
No pot? No hi ha cap manera, no, ningú és responsable de res. Tots els desastres que han causat el Banc Mundial, el Fons Monetari, totes aquestes institucions, ningú és responsable, ningú se'n va a la presó. Ningú està expulsat.
I n'hi hauria per a que hi anessin a la presó?
Hi ha hagut exemples, jo conec exemples de... Van uns grans Banc Mundial, van allà assessoren en l'època de les microajudes i deien, escolta, vosaltres el que heu de fer és... Això és un poble d'Uganda. Vosaltres el que heu de fer... eren gent que tenia economia de subsistència, agricultura molt pobra, és veritat que eren molt pobres. Vosaltres el que heu de fer és... Eren gent que vivia d'una cosa que es diu matoke, que és bàsicament... Viuen del plàtan. Plàtan. Mm-hmm. El plàtan fan farina, tot és base de plàtan, allà li diuen matoke. I van venir els grans experts del Banc Mundial. No, vosaltres el que heu de fer és blat de moro. I nosaltres us portarem la tecnologia del blat de moro, perquè hi posarem aquests fertilitzants, i farem blat de moro. I van començar a fer créixer blat de moro, van abandonar el matoke, i escolta'm, i va començar a créixer el blat de moro, i vinga blat de moro, vinga blat de moro. Jo vaig anar a un poble d'aquests, i vaig veure blat de moro per tot arreu. La gent tenia blat de moro amagat a sota els llits, les rates estaven menjant el blat de moro. I els hi preguntaves, i escolta'm, i per què no veneu el blat de moro? L'objectiu no era vendre blat de moro. I diu, no, és que ningú vol comprar blat de moro. I per què no? Diu, no, home, és que el blat de moro és el que mengen els presoners. Nosaltres mengem matoke. La població havia deixat de fer matoke. Per tant, van començar a passar gana. No menjaven blat de moro. Era el menjar de les presons. La gent començava a passar gana. Algú del Banc Mundial hauria d'anar a la presó per això. 10.000 famílies d'aquell poble van passar gana durant un any perquè no tenien el que ells menjaven, els van induir a fer matoke,
a fer blat de moro,
van començar a fer blat de moro, i resulta que no podien vendre perquè ningú comprava blat de moro, perquè en el seu país ningú menja blat de moro. A veure, no era tan difícil pensar això. Tarda una persona intel·ligent, el primer que fa és, a veure, què farem amb blat de moro? El vendrem, no? A veure, qui el comprarà? Fem un estudi de mercat, no? Per què no el van fer? Doncs per què t'he dit abans? Perquè ningú és responsable? Perquè tu vas, si ets al Banc Mundial, fas això, crees una destrossa, i els buròcrates que van fer això, doncs mira, els van canviar de país. Van dir, ah, mira, ara tu treballaràs a Indonèsia, ja s'ha acabat això d'Uganda. I cobrarà el mateix salari, ningú va anar a la presó, ningú va ser castigat, i com que ningú és responsable, ningú té incentius a pensar, ho vendrem o no ho vendrem, això del matoke, això del blat de moro.
Sinó que només pensem, ho farem.
Ho farem. He tingut una gran idea. És com la senyora del bar que diu, mira, he tingut una gran idea. Ara, a partir d'ara, farem soja. Oi que s'ho pensarà 20 segons abans de fer soja? Però, a veure, això de la soja ho vendrem o no ho vendrem? La gent vol soja o prefereix que fem llet, amb llet de vaca? Ho pensa 10 minuts, pregunta, fa un estudi de mercat, si és que en sap o si pot, i veu que no hi haurà soja i, per tant, no ho fa. Però per què? Perquè té por de perdre el negoci si ho fa malament. Clar, el problema del Banc Mundial és que ningú té por de perdre el negoci. Ho foten tot malament i l'any que ve tornem a tenir pressupostos. És més, la cosa és pitjor encara. Perquè si ho fan malament, allò és una cosa molt burocràtica, no? Ja la gent està assignada a països i tu ets el cap d'Uganda, no? Per pensar què hem de fer per salvar Uganda, el que farem és una gran conferència sobre Uganda, la farem en una illa del Carib, vindran els grans experts, estarem en hotels de 5 estrelles durant una setmana, allò tot luxe. Si Ghana acaba sortint de la pobresa, tu perds el xiringuito. Tu, com a cap d'Uganda, dius, Uganda ja està, oi que no hi ha ningú al Banc Mundial encarregat d'Estats Units? Perquè els Estats Units no tenen feina, no, ja són rics, ja no cal l'ajuda per ajudar països pobres. Per tant, quan un país deixa de ser pobre, el tio encarregat d'aquell país perd la feina. Ja no té els mitjans, ja no té milions per poder organitzar conferències, per poder manegar, per poder dir tu fes això, tu fes allò. Tu ets molt important quan tu manegues milions i pots dir feu una autopista i jo decidiré a qui se li donen els contractes, eh? Tu tens un gran poder. Si de sobte diu no, aquest país ja és ric, tu, el traiem de la llista, ja no cal ajudar-lo més, i tu què fots?
Però això és pervers, eh? M'està dient que hi ha gent que ja li va bé que hi hagi països pobres.
És exactament el que li estic dient. És exactament el que li estic dient. És absolutament pervers. Que jo no crec que ho facin expressament, però, diu, escolta'm, aquest país va bé, ja no cal que fem una gran conferència sobre aquest país. I, escolta'm, a mi m'anava de conya cada any fer una visita a les Bahames i estar una setmaneta tots navegant, i això ho fan, eh? Fan grans conferències allò de sectorials o regionals. Ara tots parlarem del centre de l'Àfrica i tots grans experts reunits durant una setmana en un hotel de luxe. I jo em pregunto si tu ets al cap d'un d'aquests llocs, d'una d'aquestes regions, clar, tu el que vols, tampoc vols perjudicar massa, eh? Perquè si la cosa, si gana, va molt malament, et donaran les culpes a tu. Però si va molt bé, perds el xiringuito.
Per tant, ha d'anar tirant.
Exacte, sempre ha d'anar tirant. No hem millorat massa, eh? I llavors tu mires els estudis que fan sobre els països i quina és la conclusió que fan sempre. Ha millorat, però no ha millorat tant com hauria d'haver millorat. Per tant, doneu-me més calés. Més calés. I això jo ho trobo espantós. Ho trobo espantós perquè tu mires els resultats i és nefast, constantment nefast. I no és culpa del senyor Kim, eh? El senyor Kim, això no, ve de lluny.
Vagin passant, és culpa del qui passi.
Un altre. És un problema que el sistema aquest no funciona. No hem trobat un mecanisme que faci que els que prenen decisions siguin responsables. I a la vida, escolta'm, si t'equivoques i fas les coses de manera, se t'ha de castigar. I si no se't castiga, doncs no prens cura a l'hora de prendre decisions. I acabes fent que hi hagi blat de moro en un lloc que ningú vol comprar blat de moro. I has perjudicat durant un any a 10.000 famílies que no tenien ni idea del que estaven fent, que tu vas i els dius, ja us salvaré, perquè jo sóc un senyor blanc, mireu quina corbata que porto, i sóc molt llest, i he estudiat a les grans universitats, i vinc aquí amb una muntanya de calés, i jo us salvaré. I els tios confien, i al cap d'un any tu marxes, deixes un desastre, i ningú és responsable.
Xavi Sala i Martín, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Molt bona tarda.
A veure si fi, aquestes recomanacions de que han de tancar el formulari
emocional... No, tancar un par d'atraccions.
Bueno, un par d'atraccions. I el Banc Mundial, no sé si seran escoltades a Washington. Que tingui un bon any. Moltíssimes
bon
gràcies.
Bon any a tothom.